gairebé 7 minuts de les 6 de la tarda. A aquesta hora, ja ho sabeu, això és una festa. I el que és una festa també, un altre tipus de festa, sempre emocionant i sempre deixa allò amb el cor encongit, és els castells. Pareu molta atenció al que diu un estudi pioner sobre els castellers. Diu que els membres de la pinya i el tronc del castell, fins al quart pis, s'assemblen, atenció, als aixecadors de pes, els judoques i els lluitadors de greco-romana. Diu que, de fet, arriben a suportar pesos de 350 quilos mentre es carreguen els castells.
Mirades del públic que es deixa adornar pels colors de camises que avui suaran.
L'estudi analitza característiques dels castellers amb l'objectiu de millorar-ne el rendiment. Avui tenim a l'Estat de Gràcia el seu autor, el doctor Jordi Porta. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Catedràtic en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i membre dels castellers de Vilafranca. Ens ha deixat una mica sorprès aquest estudi amb afirmacions com aquestes de que els castellers de la pinya i el tronc del castell fins al quart pis són com els aixecadors de pes, els judoques i els lluitadors de greco-romana. Això ho has dit tu, eh?
Bueno, això ho he dit, són les conclusions d'un estudi que, per cert, si em permet fer un parèntesi, no és un estudi pioner en l'àmbit casteller, és un estudi pioner en l'anàlisi d'algunes capacitats que m'han fet, que m'han analitzat en l'estudi. Però d'estudis en relació a les capacitats i a l'esforç que un casteller té que suportar, doncs se n'han fet des de l'any 91, quan es va celebrar la primera reunió o jornada de prevenció de lesions dels castells. Aleshores, insisteixo, és un estudi pioner en l'anàlisi de les capacitats que hem estudiat.
L'estudi es diu Somatip, proporcionalitat i densitat òssia dels castellers. Quines proves heu fet als castellers per arribar a les conclusions a què heu arribat?
Bueno, li hem fet un estudi cineantropomètric i per analitzar i estimar la composició corporal, i tanmateix, i això és molt important, això sí que potser es pot considerar pioner en aquest àmbit, hem fet una valoració de la seva densitat òssia, és a dir, una densitometria.
D'acord. Jo sóc molt de lletres, eh? Necessitaré molta ajuda aquí.
La que vulgui.
La cosa és que heu arribat... Però com arriba a la conclusió de que són... que aixequen... Hi ha un moment que dius que aixequen... Arriben a suportar pesos de 350 quilos durant 5 minuts. Això és una autèntica barbaritat. Si m'imagino a mi aixecant un pes de 350 quilos... Clar, jo no sé si ho fan, això de normal, quan aixequen pesos. No segueixo l'halterofília, per exemple... Però són molts quilos.
Bueno, començant pel principi del final, qualsevol membre del tronc, o millor dit, els que estan al primer, segon pis, i fins i tot tercer, són veritables esportistes d'elit en potència. És a dir, gent dotades d'unes característiques genètiques que veritablement, vull dir, costen de trobar en una població normal. És causa i efecte, no? Qui és casteller, especialment en certs llocs del castell, aguanta el que qualsevol persona no podria aguantar mai.
I llavors, a nivell d'això que dèiem de densitat òssia, és a dir, si tu... Jo no hi entenc gaire, però si jo arribo allà i vull fer un castell i està en un d'aquests pisos, m'analitzen la densitat òssia i em diuen, no, tu no vals?
No és que per ser que
es podria fer, no?
S'hagi d'analitzar la densitat òssia, però nosaltres vam creure oportú fer aquest estudi perquè, malauradament, una densitometria avui en dia només es recomana que es faci a gent gran, a gent de més de 60 anys o amb certa potencial patologia. Nosaltres volíem veure si el fet de fer castells té alguna conseqüència en quant a aquesta densitat òssia, i veritablement hem vist que no, que, bueno, ja ho intuïem, no?, que per allò que deia de causa i efecte, que veritablement el fet de fer castells, doncs, comporta una selecció natural que fa que els seus castellers, especialment els que estan en llocs molt, molt, molt determinats, doncs, tinguin una densitat òssia d'una població esportiva i jove.
Sí, sí. És a dir, no es fan estudis per veure qui s'ha de posar en segons quin part del castell, sinó que és gairebé com una selecció natural.
Evidentment, es tracta, en primer lloc, d'una selecció natural. Això no vol dir, i aquesta és una de les conclusions de l'estudi, que a mica que els castells es van fent més complexes, i no solament per voler anar més amunt, sinó per tenir més seguretat, hauríem de partir d'aquests estudis o valoracions antropomètriques i densitometries per assegurar més la salut del castell.
És a dir, el que estem proposant és que si volem passar ara, per exemple, el nivell ja és molt alt, però si el volguéssim portar encara més amunt, si volguéssim fer castells de 11 en lloc de 10 o de 12, hauríem de fer el salt i fer estudis per saber qui posar en cada lloc.
Sí, exactament.
Sí,
hauria
eh?
De ser això.
Si avui, no, no es pot fer.
Home, avui en dia el que es fa és veritablement impressionant. Per què? Perquè són gent que no entrenen cada dia 4, 5 o 6 hores com els atletes d'elit. Són gent que són, insisteixo, dotades genèticament, però tenen fan uns entrenos com podria fer qualsevol practicant de fitness o de salut. Aleshores, sí, la conclusió és que si es vol anar més amunt o simplement si es volen fer castells més segurs, s'hauria d'entrenar més i s'hauria de fer una anàlisi pormenoritzat de cada situació, de cada lloc.
Calla i toca el cel amb la mà, i tot el cel amb la mà. Amb pit i collons el farem descarregar.
Clar, és que fins ara les coses suposo que s'han fet bastant amb pit i això altre que deia, però potser si hi apliquem un punt de ciència i unes hores d'entrenament, es pot fer el salt a una cosa que ja és espectacular ara, però es pot fer una cosa encara més espectacular, ens ho explica el Jordi Porta, amb aquest estudi, somatí, proporcionalitat i densitat òssia dels castellers. També hi apareix la quantitat de greix, no només la densitat òssia. En aquest estudi també en parleu.
Sí, aquest estudi hem valorat, insisteixo, hem fet una valoració cinantropomètrica per estimar la composició dels diferents teixits corporals, és a dir, la massa grassa, la massa òssia i la massa muscular. Lo important, en qualsevol aspecte, ja sigui en l'àmbit de la salut o de l'esport, no és quan peses, és el que et pesa, i més encara, i a on et pesa.
Per exemple, llavors, imaginem-nos que, no sé, jo a veure si ho dic bé, el pis tercer.
Sí.
Com hauria de ser un casteller del pis tercer?
Doncs hauria de ser un casteller amb una composició corporal en la que prevaleixi la massa muscular. Hem de parlar d'atletes o de subjectes de més del 45% de massa muscular i menys del 15% de massa grassa.
I això es veu a primera vista o s'ha fet...
No, no, això no es veu a primera vista. S'intueix a primera vista, però hi ha mètodes, hi ha equacions d'estimació que permeten fer una predicció de tots aquests paràmetres antropomètrics.
I segons aquest estudi, sabríeu dir quin és el ideal de cada un dels pisos de, per exemple, un castell de 10? Que com hauria de ser el casteller a cada un dels pisos físicament?
Bueno, físic i matemàticament sí, però sortosament en l'esport, en la majoria d'esports, no tot és el somatotip o no tot és la composició corporal. Hi ha altres factors que incideixen més o menys en l'èxit de l'especialitat, no? És evident que hi ha factors que, insisteixo, sortosament encara no es poden mesurar, que són també importants a l'hora de predir l'èxit de qualsevol especialitat esportiva.
Doncs fem una cosa, truquem al Toni Bach, cap de colla de Castellers de Vilafranca. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, per començar, em sembla que us coneixeu amb el Jordi, no?
Home, bastant.
Perquè el Jordi porta part de ser catedràtic en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, és membre també dels Castellers de Vilafranca.
Exacte, i membre de l'ARIS, de l'Àrea de Rendiment i Salut, que vam activar en aquest mandat.
I, Toni, tu li vas fer una prova de proves físiques i de densitat d'ossos abans de saber a quin pis l'havies de posar, el Jordi?
No.
Jo amb ell sí, per això.
Ah, sí?
Sí. Ell sí que em va mesurar a mi.
Clar, ara deia el Jordi que tot aquest estudi podria servir per prendre decisions a l'hora de saber com composar un castell, però clar, s'hauria d'analitzar físicament primer les persones amb proves científiques. Això ho feu, en els castellers?
Home, això no ho fem. O sigui, el que sí que fem és el que ha dit el Jordi, no? És aquí hi ha una selecció natural per l'experiència que tens al llarg dels anys. Saps quin casteller, quin perfil ha de tenir, doncs, segons el pis que farem. L'estudi el que permetrà és una cosa doncs, molt més científica, que això, evidentment, ja ho ha explicat més bé en Jordi, i això, en principi, suposo doncs, que és la base teòrica la que permetrà després doncs, fer doncs, programes d'entrenament, primer per trobar la gent concreta per cada pis doncs, adequada per l'estudi que ha fet científic, i després doncs, per la preparació física, que és diferent segons el pis que hagis d'anar.
Però això ho aplicareu? És a dir, a partir d'ara escollireu i ho treballareu en base a aquest estudi?
No, home,
és a dir, si tens un 16% de greix en lloc d'un 12% que recomana el Jordi, tu no pots fer castells.
Però com qualsevol estudi, suposo que això té tot un temps, que ben bé ara estem al principi, per algun lloc s'ha de començar, i suposo que això el que s'entén és en Jordi, per on es havia de començar és per aquí, totes aquestes proves que ha anat fent i aquestes conclusions que ha tret, i a la llarga, evidentment, que tot això servirà, i segur que servirà doncs, principalment perquè els interessava més és perquè fossin més segurs els castells, doncs, perquè la vida, diguéssim, esportiva de cada casteller sigui més llarga i no es fagin doncs, barbaritats que segur que hem anat fent fins ara doncs, de fer castells doncs, sense estar ben preparats físicament o estan lesionats, i totes aquestes coses són per millorar els castells i cada vegada fer-los més segurs.
Jordi, quines barbaritats es fan a dia d'avui que no s'haurien de fer a nivell de castells?
Home, no gaires, però se'n fan, i veritablement insisteixo que aquests estudis també ens serveixen per situar-nos en la realitat. I tal com ha dit en Toni, vull dir, aquest estudi també és... ens avancem una mica a la realitat social, uh-huh. Perquè en el context social que es mouen els castells avui en dia no pots exigir a una persona que... i em sembla que ho havia esmentat abans dir indirectament, no pots exigir un casteller que entreni com un atleta d'elit, però almenys dir-li, mira, això seria l'ideal dintre les teves possibilitats, fes el que puguis, tant a nivell personal com institucional de cada colla. I això és com tot, aquests estudis o qualsevol ciència aplicada sempre ha anat per davant de la realitat de qualsevol esport, no? Però mica en mica, si comparem la realitat de qualsevol esport avui en dia amb la de fa 50 anys, és incomparable, no? Les ciències aplicades i la cineantropometria és una ciència aplicada, ajuda o pretén ajudar, en aquest cas, el fet casteller.
El Jordi parla en positiu, no m'ha respost a la pregunta. Respon-me-la tu, Toni. Quines barbaritats feu als castellers que no hauríeu de fer?
No, home, no quan et dic barbaritat, és, o sigui, si tu parles d'un club esportiu, doncs segur que tens tot un àrea que s'encarrega doncs, que si tu has tingut una lesió, doncs poder aquesta lesió amb 3 dies, doncs, o amb una setmana de descans, tu pots estar una altra vegada prerendiment, i amb els castells, doncs aquestes coses a vegades no es havien fent, no? Tu tens una lesió, no vols perdre el lloc, continues assajant i t'acabes lesionant ja poder pel reste de la temporada, o estàs assajant doncs, sense estar amb condicions físiques totals per tu mateix, no pel castell, però que després això té unes repercussions doncs, més endavant, no? Doncs... lesions que ja arrossegues sempre, em referia a això.
Ja.
El que et permet tenir una àrea doncs, que controli tot això doncs és el que et fa que tinguis els castellers doncs, més vigilats o més controlats i que també ells entenguin doncs, que aquests descansos poder després d'una sobrecàrrega o d'una lesió que en 4 dies tornes a estar bé s'han de fer i que abans poder no ho fèiem.
Bueno, és com
la barbaritat és això.
Ja. Digues, Jordi.
No, que jo volia insistir en el fet de que la colla dels castells de Vilafranca va ser pionera en la creació de l'àrea de rendiment i salut que, liderada per la doctora Sílvia Sabater, vull dir, està fent ets i uts per controlar tots aquests possibles aspectes negatius que es deriven de la pràctica de qualsevol esport, no? I és evident que el fet casteller o el fet de fer castells comporta o pot comportar alguna lesió, i això l'àrea de rendiment i salut dels castellers de Vilafranca, vull dir, té
després
molt...
Després us estranya que els castellers de Vilafranca tinguin l'èxit que tenen i que guanyin tot el que guanyen, si tenen una àrea de salut, si estan fent estudis del somatip i la proporcionalitat, si es dediquen hores. Per exemple, el tema de l'alimentació, ara pensàvem els futbolistes, el cas aquell de Messi que menjava malament, que no rendia prou, va fer un canvi d'alimentació. No sé si també a nivell de castellers també esteu a sobre d'això.
Sí, home, la nutrició és una altra de les ciències aplicades en l'àmbit de l'esport, i evidentment també ho és en l'àmbit dels castellers, i evidentment que a la colla hi ha especialistes en nutrició que estan a la base de qualsevol casteller per qualsevol dubte o consell. Sí.
Toni, però clar, la gent treballa, fa la seva vida, no pots estar a sobre de què menja cadascú a l'hora de la feina.
Ara estem parlant d'aquests camps, però antigament la colla manava un cap de colla i el cap de colla ho feia tot, no? És l'exemple que a vegades fem quan fem tallers per empreses. El cap de colla portava la faixa, les llistes dels castellers que s'havien d'anar a buscar, portava els diners, era el que ho cobrava, i avui doncs això és impensable. Avui les colles tenen unes juntes directives on hi ha una àrea econòmica, hi ha una àrea del local, hi ha una àrea social, i això passa en tots els camps. O sigui, a mesura doncs, que han anat entrant castellers, que són especialistes, amb camps doncs, diferents, ho hem aportat als castells, i no només la nostra colla, sinó totes, i els castells doncs, cada vegada s'han fet més alts i han millorat, no? Coses d'arquitectura, d'enginyeria, doncs, de medicina, de l'esport, doncs, amb tots els camps. Evidentment, és el que has dit tu, és amateur, i tothom va aplicant tot el que pot doncs, per poder doncs, superar una mica l'altra colla doncs, un cop et trobes a plaça. No? No estem fent un camí diferent doncs, del que pot haver seguit l'esport, que al principi suposo doncs, que eren els ràpids, i doncs, ja es van entrenar a veure qui podia ser més ràpid, i a mica hi van anar aplicant coses, no? Medicina, alimentació,
sí, sí, sí,
doncs,
sí,
els castells segueixen el mateix camí.
Diu silenci al cap de colla, ja n'hi ha prou de fer enrenou. Equilibri, seny i força, que avui fem el 5 de 9. I s'enfila tot el folre.
Clar, el 5 de 9, fa uns anys, i jo me'n recordo que els castells de 8, quan jo era jove, els castells de 8 eren ja... no es podia superar. Després van arribar els castells de 9 i dius, això ja és extraordinari, és una autèntica bogeria, això sí que ja no. I bum, arriben els castells de 10, els castellers de Vilafranca, fins a dalt de tot, un castell de 10. Però clar... tot això també, aquest estudi, per exemple, també del Jordi Porta, que és avui amb nosaltres, també igual ajuda a que puguem arribar a 11 i 12.
Perdó, si jo voldria fer un parèntesi, aquest estudi no és de Jordi Porta, aquest estudi és de l'Aris, de la colla de castellers de Vilafranca.
D'acord.
I més encara, voldria que fos multicèntric. El meu desig seria que totes les colles, o si no totes, moltes colles, es fessin ressò d'aquest estudi i també ho fessin des dels seus...
Ara us una pregunta, dic, aquest estudi el voleu guardar per vosaltres com mi tesoro i que els altres no ho sàpiguen?
No, al contrari, és que com qualsevol estudi, i començant pel nombre de subjectes que hem analitzat, que són molt pocs, per poder-lo generalitzar s'ha d'ampliar a més subjectes.
Vet
aquí el perquè ens agradaria... que el mateix comitè científic i mèdic de la coordinadora de colles de colles castelleres de Catalunya insisteixo en fer ressò i això es portés, s'ampliés a un nombre més important de castellers de qualsevol colla que s'hi volgués sumar.
Per cert, ara m'ha vingut al cap, ara que parlàvem de castells i li donàvem voltes a com havia millorat, ara m'ha vingut al cap, Toni, aquella expressió de Carles Carrizosa de los puñeteros castells. Pues mira, darrere de los puñeteros castells, a part de l'esforç i de la cultura que hi ha molta feina,
Oh, no, molta. Vaya la ment que has anat a marxar.
Per acabar l'entrevista, què tal et sembla? Pam, aquesta carta, la carta Carrizosa.
El que has dit dels castells de 11... evidentment, avui en dia és utòpic, doncs, perquè tots els programes aquests és difícil que ho puguin fer 1.000 persones, que són les que necessites per 1.000 o 800, 900 persones, que són les que necessites per fer un castell de 10, però és evident que si poguessin fer aquestes 1.000 persones la dedicació que fa un esportista d'elit, no ho veig que impossible que es pogués fer el castell d'11. El que sí que veig impossible és que aquestes 1.000 persones puguin seguir aquest tipus d'entrenament, avui en dia.
Va, tot arribarà. No vols dir res, de Carrizosa?
Hòstia. Seria massa gros.
Acabem-ho d'una millor manera.
No, 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 acabem-ho bé, acabem-ho bé.
Mira, avui ja he fet un tuit d'aquests personatges.
Toni Bach, cap de colla dels Castellers de Vilafranca. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies al Jordi Porta també per ser amb nosaltres. I veurem coses segur meravelloses en aquests, no punyeteros, sinó fantàstics castells del futur. Gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres i esperem que els castells, més que més amunt, també es facin més segurs.
Moltes gràcies. Nosaltres